Notícies Migdia, amb Núria García.
Molt bon dia, són 2:15. Continuen les negociacions entre el govern espanyol, la patronal i els sindicats per arribar a un acord sobre l'allargament dels ERTO. Les últimes reunions han acabat sense entesa, però el rellotge continua corrent i dimecres, dia 30 de setembre, expira el termini perquè les empreses puguin acollir-se a aquesta figura creada arran de la crisi sanitària del coronavirus. Enrique Rodríguez, secretari general de Comissions Obreres al Vallès Occidental, assegura que cal tancar un acord per evitar més destrucció de llocs de treball.
Aquesta eina és importantíssima i s'han de fer esforços necessaris tant per el govern com per la patronal com per nosaltres, que negociar i arribar a acords que siguin equilibrats per totes les parts, però sobretot perquè les persones no perdin el seu lloc de treball. No?
Entre les demandes tant de sindicats com de patronals hi ha que la mesura afecti tots els sectors productius i de servei. A més, també defensen que s'agilitin els tràmits per acollir-se a aquest tipus d'expedients i que els treballadors no tinguin tants problemes per cobrar la prestació. És dilluns 28 de setembre i tenim altres notícies destacades.
Titulars.
La Junta de Govern ha tirat enrere l'adjudicació del projecte de remodelació del mercat de Campoamor aprovat l'abril de l'any passat durant el mandat anterior. Mar Molina, regidora de Desenvolupament Urbà, explica per què s'ha pres la decisió.
El 7 de gener de 2020 es va aprovar una moció a ple on es va acordar fer una taula de treball per un nou projecte de cara al futur del mercat. Taula que vull dir que està funcionant molt bé i que s'està treballant força bé dintre amb els grups municipals, els veïns i els comercials per donar-li un impuls a aquest projecte i, per tant, es va decidir no portar a terme l'adjudicació del contracte.
Molina, però, apunta que els diners de l'EDUSI que s'havien de destinar a la remodelació del mercat no es perdran, ja que es dedicaran a la dignificació del seu entorn. I més enllà de Sabadell, acaba de saltar la notícia del dia i de ben segur de les pròximes setmanes. El Tribunal Suprem inhabilita Quim Torra i ho fa durant un any i mig per no despenjar una pancarta en favor dels presos. La sentència, que és ferma, ratifica per unanimitat la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ja va condemnar Torra per desobediència. Esports, un altre gol a les acaballes priva el Sabadell d'estrenar el seu caseller de punts a Mallorca. El conjunt d'Antonio Hidalgo va ser superior a la primera part, però va patir a la segona i l'expulsió de Pierre Cornut a un quart d'hora del final va acabar propiciant el gol de Dani Rodríguez. Juan Ibiza es va estrenar amb nota com a titular i van reaparèixer Aaron Rey i Xavi Boniquet. Us ampliem la informació relativa al centre d'esports a partir de les 2 a l'Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Comencem per la previsió del temps de la mà del Jordi Cruz. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Aquesta tarda tindrem un temps força assolellat a Catalunya. El cel ha d'estar serè o poc ennuvolat pel pas de núvols alts i la temperatura a poc a poc s'anirà recuperant. Ja no farà la calor de la setmana passada, però vaja, avui la màxima es pot acostar fins als 20 graus al Pirineu. A molts altres punts de Catalunya es mourà entre els 20 i els 24 graus. Fins i tot podríem arribar als 25 o gairebé 26 en alguns punts del sud. Encara bufarà una mica de tramuntana i de mestral als dos extrems del país, però el vent a poc ha d'anar afluixant. I núvols en tindrem pocs, avui alguns cap al Pirineu i també les comarques de Girona, però sense precipitació, i on demà de matinada no es descarta que pugui caure algun ruixat molt aïllat just a la línia de la costa, és al sud de la Costa Brava o també al nord del Maresme. Però vaja, la probabilitat és força baixa. De fet, demà i també dimecres en general el temps serà assolellat i la temperatura cada dia serà una miqueta més alta. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I comprovem a aquesta hora com funciona el transport públic. Una informació que ens acosta des del Transmet, la Cristina Adrián. Molt bon dia, Cristina.
Hola, molt bon dia. Doncs al marge de les afectacions per obres de millora a les línies de Rodalies R1, R2 i R4, la resta de línies de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de Generalitat circulen en aquests moments de normalitat per l'àrea metropolitana a Barcelona, segons ens informen diferents operadors. I això és tot de moment des del Transmet. Molt bona tarda.
Gràcies, Cristina. Pel que fa a la situació a les carreteres catalanes, a aquesta hora hem de destacar una incidència a l'autovia A2 a l'altura de Collbató, on hi ha mig quilòmetre de circulació intensa i també hi ha un carril tallat en direcció a Lleida per l'avaria d'un vehicle. Passant 6 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Aquest dimecres acaba el termini per demanar ERTOs i sindicats i patronal pressionen el govern espanyol perquè el decret que els permet s'allargui com a mínim fins al gener de 2021. Dijous passat hi va haver una reunió maratoniana entre les diverses parts que es va tancar sense un acord sobre la taula, però amb importants passos endavant. Aquesta tarda reprenen les negociacions amb la confiança que encara que sigui in extremis, demà el Consell de Ministres aprovarà la pròrroga de la mesura. Totes les parts estan a favor d'allargar els ERTOs perquè han impedit la destrucció de molts llocs de treball. Només cal que el govern accepti les reclamacions dels agents sindicals i empresarials. Una de les condicions que tant els sindicats com la patronal han posat sobre la taula de negociació és que els ERTOs es puguin aplicar a tots els sectors productius i també de servei. Ho defensa el secretari general de la UGT a la comarca, José Luis Fernández.
Que l'acord sigui extensiu a tots els sectors productius, no? El govern en aquest moment situa que ha de ser un acord que afecti només als sectors del comerç, l'hostaleria i el turisme, i nosaltres entenem que en aquests moments qualsevol empresa, sigui del sector que sigui, si està afectada pel tema de la pandèmia, ha de tenir cobertura d'aquest acord.
Per altra banda, el sindicat ha redactat 6 punts que considera imprescindibles de mantenir: que el termini s'allargui fins al gener, que es mantinguin les prestacions al 70% mentre l'ERTO estigui actiu, que no afecti l'atur acumulat del treballador, més ajudes pels treballadors discontinus i que els empresaris no hagin de pagar la seguretat social, un dels punts més calents de les converses. Són punts que comparteixen també des de Comissions Obreres. El seu secretari general al Vallès, Enrique Rodríguez, assegura que les reivindicacions apareixeran al redactat final.
Per nosaltres, si va en aquesta línia, doncs és un acord que podem assumir, no? i que podem recolzar. No? Ara veurem el que al final queda redactat, no? I crec que la intenció és que hi vagi el dimarts al Consell de Ministres.
Des del punt de vista de les empreses, defensen la necessitat de prorrogar els ERTOs i confien que així es farà encara que es vagi a última hora. Núria Aymerí, que és la secretària general del Gremi de Fabricants.
Una altra situació no l'entendríem i seria un despropòsit perquè...
Sembla que no podem escoltar Aymerí, que en qualsevol cas ella ha demanat que s'agilitin els tràmits burocràtics per demanar les ajudes perquè molts treballadors i petits empresaris no tenen els recursos ni tampoc el temps que a vegades requereixen. També ha demanat que acabin els problemes per cobrar els ERTOs, que assegura que encara no s'estan rebent com caldria. I encara més dades econòmiques, perquè un dels sectors que ha estat molt castigat per la crisi del coronavirus ha estat el turístic. Segons dades del Consell Comarcal, s'han destruït 2.434 llocs de treball en el sector, prop d'un 10% del total de treballadors que s'hi dediquen al Vallès Occidental. També han hagut de tancar 264 empreses que fa un any estaven actives, el que es tradueix com un 9,7% menys que el 2019. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia per tot plegat. A conseqüència de la caiguda de les pernoctacions que s'han viscut aquesta temporada d'estiu al conjunt de la comarca, si l'any passat es van omplir el 70% dels llits disponibles, aquest any només s'ha arribat al 20%, o cosa equivalent. El 2019 es van ocupar 4.080 llits i enguany només 1.310. Sobretot n'han sortit castigats els hotels, mentre que les cases rurals han mantingut les xifres de l'any passat. Ignasi Jiménez, president del Consell Comarcal, confia que quan es reactivin les fires i congressos, l'ocupació hotelera torni a millorar.
El sector turístic del Vallès Occidental, com comentava, està molt lligat al que pugui passar a la ciutat de Barcelona i, per tant, així que es comenci a notar la recuperació de la ciutat de Barcelona com un dels grans atractius turístics que tenim al conjunt del país, això de ben segur que també es notarà en l'ocupació de places hoteleres del Vallès Occidental.
Jiménez ha emplaçat a totes les administracions a treballar per ajudar aquest sector.
A seva banda, el president de la Cambra de Comerç de Sabadell ha alertat de la caiguda que ha tingut l'afiliació a la Seguretat Social. Ramon Albari, que és el president de l'organisme, són declaracions al Cafè de la Ràdio.
La cotització a la Seguretat Social afecta de la caiguda de l'afiliació, ja sigui pels ERTOs o per altres mesures, ha caigut de l'ordre d'un 17%. Doncs, evidentment, això és una qüestió que tard o d'hora tindrà un impacte sobre la solvència del sistema de seguretat social.
Com apunta Albari, que aquesta caiguda de l'afiliació es pot deure a la destrucció de llocs de treball, però també de les baixes que s'han aprovat amb el ERTO. En aquest segon cas, l'Estat encara en surt més perjudicat, ja que la pèrdua d'ingressos per les filiacions s'hi suma a l'augment de la despesa, ja que s'ha de fer càrrec del 70% dels salaris dels treballadors.
En una entrevista al programa El Cafè de la Ràdio, Albarí ha defensat la necessitat que es mantinguin els ERTO mentre duri la crisi sanitària per evitar el tancament de les empreses. Fent un repàs sobre l'estat de l'empresariat a la ciutat, Albarí ha assegurat que els més perjudicats són els comerciants, seguit del sector industrial i acabant pels serveis de manteniment de la llar.
El comerç, òbviament, doncs, ha tingut l'impacte de confinament en el primer moment, cosa que ha tingut una gran importància, però després també el que estem detectant és que està havent-hi doncs, menys consum. No? Llavors, tota aquesta incertesa que estem vivint.
Com a recomanacions que llança la Cambra de Comerç hi ha l'obertura dels negocis al món digital i la internacionalització, que ajuda a donar solvència a les empreses. En aquest camí, l'ENS Cameral ofereix assessorament als propietaris que s'hi apropin.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Tanquem el bloc dedicat a l'economia per parlar ara d'urbanisme perquè en marxa enrere definitiva la reforma del mercat de Campoamor que plantejava el govern quadripartit. La Junta de Govern d'avui ha desestimat l'adjudicació del projecte aprovat l'abril de l'any passat durant el mandat anterior. Tot plegat davant dels progressos que està fent la taula d'entitats de la zona, que ja s'ha reunit 3 cops amb tècnics i representants de l'executiu de Marta Ferrés per decidir, Pere, com ha de ser aquest equipament de cara al futur.
El Partit dels Socialistes portava el seu programa electoral la transformació del mercat de Campoamor en una sala d'arts escèniques. La formació ara des del govern no vol renunciar a aquest projecte, però l'està adaptant a les demandes d'entitats i comerciants. Així ho ha apuntat avui la regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina.
I arrel de fer aquestes taules, que s'han fet 3 taules i normalment es van fent periòdicament, el que es fa és redissenyar una mica la sala d'arts escèniques, perquè nosaltres no renunciarem a aquesta sala d'arts escèniques, amb el comerç i amb les entitats, perquè dintre d'aquesta taula estem, bueno, doncs ja dic, entitats veïnals, estan els grups municipals, les associacions de veïns, i per tant el que fem és redissenyar dintre del que teníem dissenyat.
Molina també insisteix que els fons europeus que s'havien de destinar a la remodelació del mercat de Campoamor no es perdran i, de fet, es quedaran a la zona.
Que els diners de la DUCI, perquè sabeu que això tenia un fons de DUCI, no es perdran, o sigui, continuen a Campoamor, i el que es fa és que, en comptes d'anar per la peça del mercat, és tots els diners que van a rehabilitar l'entorn, des del camp de futbol de Campoamor fins al carrer Reyes Catòlicos, tota la part del CAP, és a dir, els diners continuen al districte 6.
Encara no hi ha un calendari per tenir enllestit el nou projecte del futur del mercat de Campoamor, però la regidora insisteix que la feina amb les entitats no s'atura. De fet, d'aquí a pocs dies tindrà lloc la seva 4ª reunió.
Encara en l'àmbit urbanístic, la Junta de Govern local ha aprovat avui el projecte per crear una plaça al solar de l'antic vapor de Calborniduc. Molina ha descrit com serà aquest espai. La plaça de 3.200 metres quadrats tindrà una porxada que recordarà el passat tèxtil d'aquest espai.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Són pràcticament 3:15. La limitació a 6 persones de les reunions socials ja és en vigor. En canvi, el Procicat ha deixat en mans dels ajuntaments el control i possible tancament dels parcs infantils. A Sabadell, ara com ara, l'Ajuntament no es planteja la clausura de les més de 220 àrees de jocs infantils que hi ha a la ciutat. Ara bé, no ho descarta en cas que la situació epidemiològica vagi a pitjor més endavant. Així ho ha assegurat avui en una entrevista al Cafè el tinent d'alcaldessa de Cohesió Territorial, Jesús Rodríguez.
Amb l'evolució dels contagis com a taló de fons, el govern municipal posarà en marxa aquesta mateixa setmana una campanya d'informació als parcs infantils per evitar la massificació d'aquests espais. Rodríguez ha explicat que durant els pròxims dies es començarà a col·locar una nova cartelleria en què es recolliran les noves recomanacions. El tinent d'alcaldessa apel·la al sentit comú dels pares per evitar arribar a la decisió dràstica de tancar els parcs.
El tema de la limitació de temps d'estada, perquè el que volem és que tothom pugui anar i que tothom pugui anar en una situació de garantir els 2 metres de seguretat. Sobretot el que m'agrada recomanar als pares, i és una de les recomanacions que jo crec que té millor efecte, és el tema dels gels, de que els pares i les mares que vagin al parc eduquin els nens a que es posin abans d'entrar i a la sortida de gel. És molt recomanada.
Però què en pensen els principals afectats per un possible tancament dels parcs, les famílies? Això és el que ens han comentat.
Jo crec que els parcs infantils s'haurien de mirar de protegir d'alguna manera, i jo crec que la millor manera seria tancar-los, sobretot en el moment en què ens trobem ara, que hi ha un moment de repunt.
Si almenys ens donessin de marge fins al desembre, quan comenci a fer fred, la gent ja de normal ja no sortirà tant als parcs. Llavors, no em sembla bé que els tanquin.
Bueno, para mí, los parques son muy importantes. Antes era muy difícil, muy complicado, porque necesitan jugar. A mí no lo veo peligroso. Siempre estoy limpiando sus manos.
Según depende de la localidad, el grado de que tengamos de pandemia, pues me parece bien que lo cierren, la verdad. Todo depende de la cantidad de contagios que pueda haber.
En el caso de que hubiera mucho más contagios, pues si es lo mejor, pues claro que se tendrían que cerrar, como cerraron en marzo.
Penso que igual que hi ha les escoles i que hi ha altres llocs com un bar que s'hi pot anar, pues penso que els parcs potser són més necessaris.
Sobre la neteja d'aquests espais, el tinent d'alcaldessa de Cohesió Territorial, Jesús Rodríguez, ha afirmat que cada 3 dies tots els parcs infantils estan completament desinfectats.
Però quina és l'evolució de la pandèmia a casa nostra? Segons l'últim balanç facilitat pel Departament de Salut, Sabadell ha sumat 9 casos més respecte de diumenge. Des de l'inici de la crisi sanitària, se n'han registrat 3.885. Pel que fa a les defuncions, no n'hi ha hagut més i es comptabilitzen un total de 381 de forma acumulada. Mentrestant, el risc de rebrot continua a la baixa i ara se situa en el 104 amb 48 punts, mentre que la velocitat de reproducció és del 0,71. Segons les últimes dades facilitades pel Parc Taulí, ara hi ha 82 pacients ingressats, 7 dels quals a l'UCI, a l'espera del recompte que ha de facilitar avui dilluns l'hospital per actualitzar les dades del cap de setmana. I en relació encara amb la pandèmia, a partir del mes d'octubre l'Oficina Jove oferirà un nou servei de suport psicològic a joves i adolescents per pal·liar els efectes de la situació provocada per la Covid-19. A més, s'oferirà també suport a l'equip de professionals que treballen directament amb el col·lectiu.
Estarà principalment dirigit a joves i adolescents de 12 a 18 anys. L'objectiu és acompanyar-los emocionalment, ja que la situació provocada per la pandèmia ha impactat a curt i llarg termini el dia a dia d'aquest col·lectiu en diferents àmbits. Núria Sales, cap de secció de joventut, explica que des de la seva àrea van intuir que hi havia un perfil de jove que patia especialment aquesta situació.
A veure, una de les coses que ens imaginàvem és que hi havia un gruix de joves que estaven patint la situació més que uns altres. Són els joves, normalment són joves més vulnerables. En general, doncs, perquè no tenen una situació familiar adequada o de casa, o els mateixos estudis no tenien potser prou recursos personals pels estudis, etcètera, etcètera. Això, més lluny del que pot repercutir a nivell d'estudis o de feina o del que sigui, repercuteix a nivell personal, a nivell d'aquests joves.
Interrupció dels estudis o problemes per seguir-los de forma telemàtica, pèrdua del lloc de treball, dificultats econòmiques a casa, restriccions en les relacions socials, tancament d'espais de trobada, són només algunes de les dificultats afegides amb què s'han trobat els joves aquests últims mesos. Els interessats poden contactar i demanar cita a través del telèfon o al WhatsApp de l'Oficina Jove o també a través d'Instagram, @sbdjove.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
El nou pacte de migracions i asil serà completament insuficient per abordar la crisi dels refugiats a Europa. Això ho considera el president de la Comissió Catalana d'Acollida als Refugiats, Miguel Pajares, després que els 27 hagin assegurat que el nou document accelerarà els procediments i farà un repartiment més equitatiu de la responsabilitat davant d'aquests nouvinguts.
En declaracions al Cafè de la Ràdio, Pajares ha qualificat de decebedor el nou document perquè considera que no implicarà avançar.
Es que es, bueno, un acuerdo en el que se plantea aumentar la solidaridad, pero sin ningún tipo de medidas de obligado cumplimiento para los estados, sino que cada estado pues diga lo que está dispuesto a hacer, en qué está dispuesto a ser más solidario, en unos casos aceptando gente, personas que hayan llegado a otros países, y en otros casos ayudando a expulsarlos.
Per Pajares, el principal problema és que els estats no tenen una obligació de complir amb les demandes de la Unió Europea. En el mateix sentit, s'ha posicionat la fotoperiodista sabadellenca i editora de la revista 5W, Anna Surinyac, que acaba de tornar dels camps de refugiats de Lesbos.
S'ha vist clar que els estats no acolliran si no es veuen obligats, no? També perquè en molts països el fet d'acollir i de donar estatus de refugiats ha perjudicat el vot de la ciutadania entorn a determinats governs, no? Llavors jo crec que la crisi de valors és del poder, però també de la ciutadania d'Europa, no?
En aquesta línia, Pajares defensa la creació d'una agència d'asil dins de la Comissió Europea que obligui els estats a acceptar tot el que dicti aquesta institució. Mentrestant, l'únic punt d'acord entre els països és la implantació de mesures cada cop més restrictives.
Us expliquem ara més informacions del dia en format més breu. Sabadell, lliure de corrupció, critica que el Consell Comarcal promogui un acord perquè Paco Fernández eviti la presó.
Fernández va ser gerent de fins a 3 consorcis del Consell i estava sent investigat en el marc de la peça 25 bis del cas Mercuri per haver defraudat 47.000 euros amb la targeta de crèdit corporativa. La plataforma que exerceix d'acusació popular en el cas considera que el Consell Comarcal, acusació particular, no hauria de liderar un acord que podria deixar en suspens la pena de 3 anys de presó en cas d'arribar a un pacte amb la Fiscalia i l'acusació particular exercida per l'ENS que presideix Ignasi Jiménez. L'exdirigent socialista investigat en altres peces del Mercuri hauria reconegut els fets i s'hauria compromès a retornar els diners. Esquerra Republicana és l'única formació que s'ha posicionat en contra que Paco Fernández esquivi la presó durant la votació del Consell.
Augmenten els recursos que la Diputació de Barcelona atorga a l'Ajuntament de Sabadell per a programes d'acció social.
El regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, ho ha apuntat després de rebre prop de 900.000 euros d'aquesta administració.
Són els diners que provenen del fons de prestació en l'àmbit de benestar social i, per l'altra banda, del programa complementari 2020 per la garantia del benestar social. Són 90.000 euros més que el que es va rebre l'any passat. Per tant, l'any passat es van rebre 806.000 euros i aquest any rebem 899.509 euros. Estan destinats a finançar diferents línies de serveis socials, d'acció social.
Els recursos es destinaran a prestacions socials, al rebost solidari, al reforç d'equips professionals i als serveis d'intervenció socioeducativa, així com al programa Fem Vacances, al projecte Sabadell Sostre i a programes de prevenció de la drogodependència.
I la Diputació de Barcelona atorga més de 37.000 euros a l'Ajuntament de Sabadell per a l'abordatge de les violències masclistes.
La tinenta d'alcaldessa de Feminisme, Marta Morell, ha explicat com es decidirà el destí d'aquests recursos.
Aquesta subvenció és per seguir donant suport a dones que han patit violència masclista i bàsicament per acabar de fer accions de sensibilització i de prevenció i d'abordatge bàsicament de violència masclista. Per tant, nosaltres ara, durant aquesta tardor, ara estem acabant de fer totes les accions i en breu, quan ho tinguem, us presentarem amb què destinarem aquests diners per al final acabar fent aquestes polítiques feministes de sensibilització i de prevenció.
Aquesta prestació forma part del catàleg de la xarxa de governs locals de la Diputació de Barcelona amb la finalitat de fer front a les conseqüències socials i econòmiques de la pandèmia de la Covid-19.
Torna l'espai de debat de l'afició. Torna el millor anàlisi dels partits. Torna la participació i tornen els premis. Torna la tertúlia del Centre d'Esports. Tribuna Preferent, cada dilluns a 7:45 del vespre a Ràdio Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Reprenem la informació a falta de 4 minuts per arribar al punt de les 2 i ho fem amb una de les notícies que us hem destacat en titulars. El Tribunal Suprem confirma la inhabilitació de Quim Torra.
El Tribunal ha ratificat per unanimitat la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que el va condemnar per desobediència per no despenjar una pancarta en suport als presos tal com li reclamava la Junta Electoral Central per mantenir la neutralitat. La sentència és ferma i, per tant, la inhabilitació d'un any i mig de durada ja és efectiva. Torra es converteix així en el primer president de la Generalitat en ser inhabilitat. La decisió del Suprem obre l'escenari electoral a Catalunya i alguns mitjans ja situen la convocatòria el pròxim mes de febrer. A Sabadell, el Consell Local per la República ha convocat una concentració a la plaça Sant Roc a partir de 7:45 del vespre en rebuig a la decisió del Suprem.
En qüestió, en un altre ordre de coses, volíem dir, us expliquem que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, i el seu homòleg a la Comunitat de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, es reuneixen aquesta tarda a la seu del Ministeri per abordar les mesures de prevenció que ha posat en marxa la Comunitat de Madrid.
La trobada es produeix enmig dels retrets entre les dues administracions per les restriccions imposades a la capital espanyola. Mentre Sanitat recomana que s'apliquin a tota la regió, la Conselleria de Sanitat i el govern d'Isabel Díaz Ayuso reivindiquen que les mesures establertes en 45 àrees són suficients per frenar la pandèmia.
I acabem als Estats Units. Allà, una investigació del diari The New York Times afirma que Donald Trump no hauria pagat impostos durant més de 2 dècades.
Segons revela...
La contraportada. Us expliquem una història a mig camí entre la música, les sèries de televisió i amb uns joves apassionats d'estètica pirata. Temes i ritmes d'avui en dia que han cristal·litzat en la formació del grup Ron de Oro.
Tu melodía es la que me recuerda que te mudaste a París, que tu mirada está en la luna llena y te llamábamos Chéri. ¿Cómo te voy a poder olvidar? Si está en la cama aún te puedo ver. Recuerdo cuando en la intimidad.
Rafa Baldó i Aleix Martel es van conèixer a Londres gravant el programa Cantar de Netflix ara fa un any. No s'havien trobat mai abans i ni tan sols van participar en el mateix episodi de la sèrie, però van decidir crear un grup. S'hi van afegir el Sergi Pujol i el Javi Lloret, i tots quatre provenien de tradicions musicals ben diferents.
El Rafa i l'Aleix van fer els primers concerts, cadascú amb diferents bandes, a Sabadell. Us sonen al Red Square de punk rock? Doncs aquest grup era del Rafa, o l'H3O. A més d'aquest rubinenc que viu a Cerdanyola, l'Aleix, raper i rumbero pràcticament veí seu en aquesta ciutat, va estar 2 anys tocant al local sabadellenc Liados. El Javi i Sergi també són veïns, en aquest cas de Barcelona. Elogien els locals d'assaig de la nostra ciutat. Es defineixen musicalment com a pop alternatiu, llatí, reggaeton i trap. Música urbana, en definitiva. Diuen que a partir d'ara introduiran aspectes més atrevits al seu so, saxos i guitarres elèctriques. L'Aleix explica el perquè de l'ambient pirata.
L'estil pirata m'encanta, m'encanta. Sóc un fanàtic de Jack Sparrow i de Pirates del Caribe. No, i l'estètica, no, pirata, però també com algo, no sé, té a veure amb algo atrevit, algo diferent, algo que no sigui lo convencional, i crec que musicalment són bastant pirates, però no amb el mal sentit, no? No li robem les cançons a ningú, eh?
Tenen perfil a Instagram i a Spotify, parlen de la vida a les xarxes socials i li han donat al seu projecte un enfocament transmèdia. Volen fer alguna cosa diferent que destaqui en el panorama actual. De fet, asseguren que no trauran àlbums, sinó que estrenaran temporades, com a Netflix.
Doncs amb aquesta proposta musical del Ron de Oro posem el punt final a Notícies Migdia d'avui. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora. Ara, tota la informació esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.